Al matí, amb Raquel García.
Otro mundo es posible.
Resistirem i cridarem que un altre món és possible. Això és el que fem tots els dimecres a aquesta hora gràcies a la plataforma Vàlua. I avui, amb la col·laboració de l'associació Actua Vallès, que, atenció, aquest any ha atès 6.000 treballadores sexuals dins del seu projecte Dona. Han marcat també en aquest programa, des de l'associació visiten més de 80 punts de treball sexual, 16 dels quals es troben a la nostra ciutat. I avui volem parlar d'aquest tema, però també de com trencar l'estigma al voltant de les treballadores sexuals. I per això tenim a l'Aina Turu, que és a tècnica del projecte Dona. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Primer de tot, explica'ns per què neix aquest projecte, Projecte Dona.
El Projecte Dona va néixer el 98 i va sorgir, als inicis era un projecte més sanitari, com més assistencial, no? Va sorgir d'una necessitat de les treballadores sexuals i era més preventiu, no? Repartir preservatius masculins, femenins, a començar a gestionar una miqueta el tema d'analítica, revisions ginecològiques. Això va ser com l'inici, no? Era donar com aquest suport i, amb els anys sí que s'ha anat transformant i ara és una atenció molt més integral i hi ha un pas més enllà, no? Que com va néixer.
De quin any, més o menys, parlem? Aquests inicis, quan va ser?
El 98, 1998.
I, evidentment, a banda de que heu ampliat aquest servei, suposo que també l'atenció a aquestes dones. Us heu guanyat, suposo, no?, la confiança amb tants anys treballant amb elles?
Sí, sí, sí. Són molts anys, no? Com has dit, són 6.000 dones ateses al llarg de tota la nostra atenció. Hem anat ampliant també territori. Ara estem també a Manresa, la comarca del Bages. Cada any coneixem a noves dones, no? Però sí que hi ha dones que porten amb nosaltres molt de temps, per tant ja coneixen el servei, ens coneixen a nosaltres i tenen total confiança. Vull dir que sí que és un tracte molt proper i molt directe, no?
Com és el dia a dia d'aquestes dones?
Depèn, o sigui, realment és molt complicat parlar d'un perfil, no? Perquè hi ha molts tipus de... cada persona que es dedica al treball sexual és un món, no? I cada una té les seves particularitats, però sí que acostumen a ser dones amb unes històries de vida bastant complicades i unes motxilles molt cargades, però no ens agrada parlar de perfils o de com és el seu dia a dia, perquè hi ha una mica de tot, no? Des de dones molt joves, dones molt grans, amb família, sense família, autòctones, persones migrades. Llavors sí que creiem que... però un punt comú que sí que comparteixen bastant és aquesta doble vida, no? L'haver d'estar sempre amagant, ocultant, tenir diferents noms, diferents números de telèfon, estar constantment movent-te pel territori, no? A causa, conseqüència de la feina. Creiem que això sí que és una motxilla bastant pesada per les persones a les que atenem.
Clar, suposo que en aquesta diversitat de perfils, no?, d'edats, de procedències, de situacions, sí que hi ha també un nex comú, a banda d'aquesta doble vida, no?, que parlaves, també que no tenen gaires altres sortides, suposo.
No té per què. Sí que hi ha un volum de dones que potser... de les opcions que han trobat, aquesta era la que els donava més autonomia i la que els donava més llibertat econòmica o la que simplement han decidit. Però, no, o sigui, moltes d'elles sí que ho han triat, no? Han escollit que aquesta era la millor opció que trobaven. Moltes venen del mercat normalitzat, d'estar treballant en altres feines i han decidit canviar-se. Sí que hi ha històries molt complicades en les que és una de les poques opcions que queden, sobretot en les persones que es troben en situació administrativa irregular. Uh-huh. I això sí que és cert.
I com responen a la vostra ajuda, als vostres serveis? Sou vosaltres que les busqueu o ja també doncs, elles venen a actuar a Vallès a demanar-vos doncs, els tallers, el suport,
clar,
l'acompanyament?
Elles... Nosaltres fem visites als punts on es treballa, vol dir que ens desplacem mensualment als punts on s'exerceix la prostitució. Veiem noies que ja coneixem, veiem noies noves, els expliquem una mica els nostres serveis, potser al principi alguna té mostra més desconfiança o no acaba de... Però la majoria, com ja coneixen alguna companya que ja ens coneix a nosaltres o el que li han explicat, és molt fàcil, no? Perquè també els hi oferim coses que realment elles necessiten, no? Com la possibilitat de, pues, això de revisar-se, o sempre els diem, som un telèfon d'urgència, d'emergència, si us passa qualsevol cosa. Són dones que estan molt desconnectades dels circuits, dels sistemes, no? No coneixen molt bé, en molts casos, com funciona tot, llavors a vegades som el número o la persona que tenen de referència per dir, mira, em passa això, on puc anar, què puc fer? I fem com aquest vincle, no? Com aquest pont.
I quines són aquestes emergències? Quan us truquen, per quins problemes poden ser?
Sí, pot ser qualsevol cosa, des de que és una urgència ginecològica o s'ha trencat un preservatiu o volen fer algun tipus de curs formatiu o tenen algun problema presentant els papers per regularitzar la seva situació administrativa. Vull dir, és una mica de tot. A vegades és simplement el desconèixer com funciona o inclús dir, tengo que ir a l'hospital i no sé exactament quan me toca o d'on és, no? Uh-huh. És com un vincle, sempre diem.
I llavors els hi doneu doncs, aquesta informació, aquest assessorament. Clar, abans deies, no?, que vosaltres doncs, us desplaceu, per exemple, doncs, feu aquestes visites, també visites a diferents clubs o cases. Com reaccionen també doncs, els propietaris quan doncs, aneu a fer aquestes visites i aquests tallers?
La majoria ve perquè sí que ja fa molt de temps que ens coneixen, així que no hi ha cap problema. I sempre que hi ha una visita nova, un punt nou, és perquè una noia que hi està treballant, que ja ens coneix, ens avisa i ens diu «Oye, ¿por qué no venís aquí? Que aquí no viene nadie». Per tant, l'entrada és molt directa. Realment ara tenim un volum de feina molt fort, no ens dona com per trucar anuncis i obrir nous punts, si no és perquè ha sorgit la necessitat que coneixem algú que ja hi està treballant. Així que, en general, no hem tingut problemes d'entrada. Uh-huh. Sí que és veritat que els que potser tens problemes o podries tenir problemes, no és un indicador de que alguna cosa hi ha. Així que nosaltres, generalment, l'entrada és fàcil.
Us heu trobat que a vegades no us deixen accedir a algun club?
Sí, en alguna ocasió sí, perquè no ens coneixien o a vegades també és un món que canvia molt i a vegades no és el dia i no saps exactament per què o què està passant. Vull dir que sí, estem com acostumades a que hi hagi imprevistos.
I quan passa això, què feu? O sigui, quan no teniu accés a doncs, entrar en aquell local, en aquell club, en aquella casa, no sé si és una senyal d'alerta i que això doncs, potser indica que aquelles noies no estan en una situació ben atesa,
no,
o si us preocupa, si no... Si...
Nosaltres el que fem, si és un local que ja coneixem, el que sempre hem tingut entrada, si algú més puntual no podem entrar o veiem que ens diuen que no hi ha noies o el que sigui... el mes següent tornem a anar. Nosaltres sempre diem que la nostra feina és estar allà, no? Bé, estar el més a prop de les noies, conèixer les realitats que viuen, perquè en el moment en què ens necessitin, normalment sempre, inclús quan hi ha alguna situació més complicada, són les mateixes dones les que ens avisen. Però sí que nosaltres volem fer com una diferència, no?, entre el que és treball sexual, exercir la prostitució i la prostitució forçada o la trata... Vull dir, que la gent acostuma, no?, com a barrejar-ho i són dos temes que s'han de tractar.
Clar, evidentment, una cosa és quan un tria, no?, lliurement, doncs, exercir aquesta professió i una altra cosa és les noies que ho estan fent de manera forçada. Clar, hem de dir també que la prostitució doncs està en un buit legal, no? Perquè l'activitat que es realitza en molts clubs o pisos no és il·legal, però tampoc està regularitzada. Quina és la sensació que teniu vosaltres i que us arriba des de les noies? Els agradaria regularitzar aquesta situació? No?
Realment és supercomplicat perquè nosaltres tampoc tenim la resposta de com seria l'ideal. El que sí que creiem que moltes vegades el que ens trobem amb les persones que exerceixen el treball sexual és una vulnerabilitat a nivell de drets laborals brutal, no? Vull, més enllà de quin sigui l'exercici d'aquella professió, no, del que estàs fent, moltes vegades aquestes noies no tenen problema amb l'activitat, sinó amb la manca de drets laborals, no? Si jo vull tenir un dia de festa, si jo necessito descansar, si...
L'atur, no?
Qualsevol cosa, no? Inclús vulnerabilitats per part dels locals, de si m'està... No, m'exigeixen fer això, m'exigeixen aquest horari, no? Poder-te defensar. Per nosaltres és com la manca més gran que hi ha en aquest àmbit, no? I això ve directament relacionat amb l'estigma que pateixen les noies, la manca de no, elles senten que no tenen dret a posar una denúncia o a reclamar els seus drets, no? I per mi això passa directament per falta de drets laborals.
I vosaltres també els ajudeu en aquest sentit? Els hi expliqueu quins són els seus drets i com es podrien defensar?
Sí, sí, 100%. El que passa que és un àmbit molt, molt, molt complicat, no? Perquè no hi ha res que et recolzi.
Hi ha treballadores sexuals que, per exemple, en d'altres indrets, ara penso a les Illes, no? S'han agrupat, han fet també doncs, a xarxa, no? I fins i tot s'han creat com un col·lectiu de dones sí. autònomes, treballadores sexuals. Això seria possible a la nostra ciutat?
Sí, per què no? Vull dir, nosaltres, al respecte d'això, pensem que totes aquestes activitats són positives perquè si les dones mateixes que estan exercint aquell treball es volen agrupar, volen crear un sindicat, no? Com el sindicat d'altres, i per reivindicar els seus drets laborals, és que quin és el problema? Vull dir, sí que això ha creat molta polèmica i a mi em sobta que dones que exerceixen el treball sexual, que elles mateixes s'agrupen per defensar-se, que... Això pugui esdevenir, no?, en contra bueno, col·lectius feministes que s'hi han oposat totalment. I jo penso tallar els drets laborals i l'autonomia de dones per mi va totalment en contra del feminisme, però...
És aquesta moralitat, no?, quan en realitat és un fet, és real, no?, doncs millor que tinguin una situació el més regular possible.
Exacte,
no?
I que entre elles creïn aliances per defensar-se quan és necessari, no? Quan hi ha una vulnerabilitat greu, doncs que puguin estar totes allà. Sí.
Pel que fa als tallers, no sé si també els hi oferiu informació, assessorament, no? Doncs per exemple, si troben doncs, algun tipus de violència masclista, consum d'algun tipus de drogues, com han de reaccionar, quines eines han de tenir, no? O fins i tot amb temes de seguretat, ara penso, doncs si el client no es vol posar el preservatiu, els ajudeu en aquest sentit? Com?
Sí, nosaltres, bueno, quan estem en els punts mateixos, no, amb les noies fem tallers de prevenció des del més bàsic, no, de com posar el preservatiu, el masculí, el femení, de com posar-lo amb la boca. Treballem moltíssimes estratègies de seguretat dintre del que és el servei, no? De en quines coses han de tenir en compte, de com negociar amb el client, perquè elles mateixes tenen moltíssimes estratègies, vull dir que són dones molt fortes que s'han creat. Però sí que és una tasca molt important nostra el fet de fer incisió en això, amb el tema de violència masclista, d'agressions, consums també, és una part important, no? Com ja hem dit, moltes vegades aquestes dones no han vist altres persones com institucionalitzades, no? Que li diem no van al metge o no han acudit mai a una treballadora social o serveis socials. Per tant, nosaltres som aquell vincle de detecció moltes vegades en què li estem dient ei, vigila que aquí hi ha un problema o aquesta relació possiblement està sent abusiva o hi ha de moments puntuals, no? De violències masclistes dins de la feina, no? Pues quan un client es tregui el preservatiu o una agressió sexual, un abús, o inclús algun tipus de xantatge per part de locals, o bueno, moltes d'aquestes situacions. I m'agradaria dir, també hi ha una part molt important que últimament ens estem trobant, que és la violència masclista institucional, no? Aquella que s'exerceix ja des de la, des de les administracions, ja sigui...
Què vols dir?
Doncs ja sigui que tu vulguis anar a posar una denúncia i abans de poder arribar a ficar la denúncia la persona que t'atén ja considera que allò que li estàs explicant no és important o que això no es pot... no és suficient per ficar una denúncia, o que en el moment d'escriure la denúncia no queda prou reflectit o no s'entén suficient i no ho tracten com a violència de gènere quan en realitat sí que ho és, que la persona que t'atén a serveis socials tingui prejudicis sobre el que és una treballadora sexual i per tant no et doni la millor atenció possible. Bueno, hi ha molts petits... No? Moltes petites violències que jo crec que estem normalitzant cap a les treballadores sexuals i cap a les dones segura, en general, però bueno, sí que el ser treballadora sexual atravessa, no?, tot el que és la teva persona. Allò ens dona peu a que qualsevol persona que tinguis davant, qualsevol treballador que tens davant de l'administració, tingui els seus prejudicis i faci la seva pròpia versió del que és una treballadora sexual i en funció d'això t'atengui. Clar, això és un problema.
Clar, llavors entenc que vols dir que són dobles víctimes, no? Per aquell que ha produït la violència i també després per aquells funcionaris o personal de l'administració pública que els acaba jutjant
100%.
Pel fet de ser treballadores sexuals només.
100%. Vull dir, si tu exerceixes qualsevol altra professió, a ningú li cap, no?, que facin un valor afegit sobre tu, no? Però ja partint de la base, si algú pensa que una treballadora sexual sempre està patint violència masclista, no?, constant, el dia que realment pateixi una agressió o estigui patint una situació de violència per part de la seva parella, no ho podrem veure, no ens n'adonarem, perquè si ja entenem l'exercici en si com una agressió, no?, és complicat.
I llavors, Aina, com les podeu ajudar en aquest sentit?
Bueno, nosaltres fem molt acompanyament, no?, també de que elles puguin identificar quines relacions són abusives, empoderar-les en el fet de dir si has patit una agressió o si t'està passant això, tu tens dret, no?, explicar quins drets tens. També fem, bueno, tenim una voluntària que és advocada i fa com una miqueta d'assessorament jurídic. Bueno, i una miqueta és donar aquest suport, és un acompanyament que és el que realment necessita, no?, una persona que no se sent amb força o no creu que tingui prous drets, és dir-li sí, i nosaltres estarem amb tu i anirem acompanyant i derivar sempre a serveis especialitzats que les puguin ajudar.
De fet, aquest divendres també realitzaré una jornada molt interessant sobre treball sexual i violència masclista. Qui està convidat a aquestes taules de treball i quin és l'objectiu?
Vale, nosaltres hem convidat a cossos de seguretat, a serveis d'atenció a la dona, a personal sanitari, a serveis socials. Bueno, hem convidat a moltíssima gent dels diferents territoris amb els que treballem: Sabadell, Terrassa, Mollet, el Vallès, bueno, Vallès Occidental, Oriental i Bages. I quina és la finalitat? La finalitat és poder treballar totes aquestes violències de les que parlem d'una forma transversal i poder crear sinergies i estratègies precisament amb els professionals que poden atendre aquestes dones o que ja les atenen i veure quines coses estem fent malament i què podem fer per millorar.
Ah, clar, és la segona edició d'aquestes taules. Com va anar la primera edició, que és el que vau aprendre, no? I doncs ara, que és el que podeu afegir-hi?
Sí, la primera sí que va ser més formativa, no? Hi havia diferents ponències i va ser com emmarcar-ho tot una mica, no? Des de la violència de gènere, el treball sexual, quines violències poden patir dintre del treball sexual, i finalment era com més enfocat a la tracta de persones amb finalitat d'explotació sexual. Sí que l'any passat va ser això, com un resum, però tot en forma de jornada formativa, i aquest any volíem anar més enllà i realment sentar-nos, no?, amb aquells professionals amb els que podem treballar o atenen aquestes dones i crear més aliances.
I què és el que espereu d'aquesta edició?
Bueno, entenem que novembre és un mes molt complicat perquè, bueno, hi ha molts actes, hi ha moltes formacions i és realment superapretat a l'agenda amb les persones que finalment vinguin, les persones que siguem, esperem que com a mínim puguem entre tots reflexionar sobre què és el que està passant, quines barreres es pot trobar una treballadora sexual que pateix violència masclista quan dintre dels circuits que ja hi ha establerts. I, bueno, i sobre, jo crec que bàsicament és això, reflexionar, no? Intentar trencar aquesta, una miqueta aquest estigma i anar més enllà. I sobretot partint de la base de que la violència masclista ens atravessa totes i hem de començar ja a tractar-la dintre de les diferents formes en les que es presenta, no? No és ja no només en els casos de la violència més tradicional que veiem com molt evident, no? Sinó en altres àmbits.
Clar, en altres col·lectius que encara són més vulnerables. A qui va adreçada? Tothom pot anar-hi a aquestes jornades?
És adreçada a professionals de qualsevol dels serveis que he mencionat abans i que cregui que en algun moment es pot trobar en aquesta situació. És benvingut. Bueno, hi ha un correu electrònic i un link on pots fer formalitzar la inscripció, que bueno, que el correu per convidar ha voltat per tot arreu, jo crec.
I per què creus que haurien d'anar aquests professionals? Fes una crida.
Bueno, jo crec que és superinteressant el fet de reflexionar entorn a la... Bueno, les violències que trobem actualment amb les que es pot trobar una treballadora sexual, que també són segurament les que es pot trobar qualsevol dona, però fer un punt i un plantejament en com estem atenent a aquestes persones. Perquè crec que actualment està bastant allunyat.
Encara queda molta feina moltíssima a fer, a banda per la societat també, no? Fins i tot per canviar doncs, aquesta imatge que tenim preestablerta de les treballadores sexuals. Què podem fer per trencar doncs, aquests estereotips? Què ens recomanaries?
Jo recomanaria intentar normalitzar la situació, pensar que pot ser qualsevol dona que l'estigma i la criminalització els hi fa molt mal, és una altra motxilla extra que han de portar a part de les que ja tenen, així que jo diria normalitzar-ho i si no tenim la informació, informar-nos. No? Sempre creiem que el discurs del treball sexual està sempre en el punt de mira, no? I crec que la feina va molt més per sota de treballar els fonaments i després, no? Tot això es anirà resolent, però sobretot informar-se i no parlar mai per la boca de totes les dones, perquè potser cadascú té una visió i té una forma d'actuar que no ha de ser la de totes les dones, vull dir que no es pot parlar mai en aquest sentit.
Doncs això hem de fer, informar-nos i també doncs, entendre la situació de cadascuna d'aquestes dones, que és molt diversa, i defensar també que no han de patir cap tipus de violència i també ni tampoc cap tipus de crítica per part de la societat. Moltíssimes gràcies i doncs esperem que divendres sigui un èxit aquesta taula de xerrades i conferències. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.